sense distància. Espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Són les 6. Bona tarda, amics i amigues. El Papa ha assegurat aquest dilluns que l'Església, per recuperar la seva credibilitat i per ser més eficaç en la transmissió del missatge de Crist, ha d'eliminar tots els casos d'abusos sexuals i de poder. Només un ja és un escàndol, ha arribat a comentar. Ha estat en una trobada amb representants d'una entitat que treballa en aquest àmbit. Francesc els ha recordat que la pornografia infantil és posar la criminalitat al servei de cada persona en un telèfon o una pantalla. Dins d'aquesta necessitat de ser eficaços i creïbles com a Església, el pontífex ha fet aquesta reflexió l'endemà de recordar que també les comunitats cristianes necessiten la coherència i l'han d'exercir acollint els migrants i obrint-los les portes, des de la defensa també del dret a no emigrar. Aquest missatge del Sant Pare es mostra una vegada més transversal i ben coherent. Només cal que la humanitat, no només els catòlics, segueixin la crida moral de Francesc. Aquesta és la nostra notícia de portada, però abans del sumari amb altres temes. D'aquest dilluns, festiu a Barcelona, 25 de setembre, festa de la Mare de Déu de Misericòrdia, patrona de Reus, i també de Sant Cleofàs, un dels dos deixebles que es van trobar amb Jesús ressuscitat camí d'Emaús. Donem un petit cop d'ull a l'actualitat general amb la Sandra Gómez. Ja és aquí. Sandra, bona tarda.
Bona tarda.
Què destaquem?
El val escolar s'estendrà als estudiants d'ESO. El curs que ve i serà de 70 euros per tots els alumnes, també per als de primària. Aquest curs escolar vigent, la mesura s'ha aplicat només als estudiants de primària per valor de 100 euros. Segons el govern, els 460.000 alumnes de primària de les escoles públiques i concertades s'hi sumaran els 330.000 estudiants de secundària. Així doncs, arribarà a uns 790.000 en total. Un total de 101.697 vehicles han tornat a l'àrea metropolitana de Barcelona aquest dilluns entre les 12 i les 4 de la tarda, segons el Servei Català de Trànsit. Així, les carreteres catalanes ja han assumit el 40,7% dels trajectes previstos en l'operació tornada de la festivitat de la Mercè, que es tancarà aquesta mitjanit. I els embassaments de la conca del Segre de Rialb i Oliana estan actualment al 16,9% i al 32% de la seva capacitat, respectivament, segons l'informe setmanal de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. Respecte al 15 de setembre, el pantà de Rialb ha mantingut el volum d'aigua, però el d'Oliana n'ha perdut el 3,3%. En aquest sentit, la Confederació Hidrogràfica ha alertat que l'11% de la conca de l'Ebre segueix en estat d'emergència i caldrà mantenir les restriccions d'aigua, tot i constatar una millora de la situació respecte al mes de maig ja fa un any.
Gràcies, Sandra. També us explicarem que el director del Departament de Migracions de la Conferència Episcopal Espanyola, Xavier Gómez, ha defensat des de Ràdio Estel el dret a no emigrar, alhora que ha assegurat la coherència d'una església amb les portes obertes. El cardenal Joan Josep Omella, d'altra banda, va reivindicar aquest diumenge la virtut d'escoltar com una oportunitat per als cristians. En l'homilia de la missa pontifical de la Mercè, la Basílica de la Patrona de Barcelona, va fer una crida als creients perquè no tinguin por i perquè evitin l'enfrontament en aquest món crispat. Després, centenars de persones van omplir dissabte les naus de la Catedral de Tarragona. Us ho explicarem també després, com dèiem, amb motiu de la celebració de la festa de la missa pontifical en honor de Santa Tecla, patrona de la ciutat. Avui també Reus celebra la festa de la Mare de Déu de Misericòrdia. Després del bloc informatiu entrevistarem Àngels Arrabal, membre del Secretariat d'Ecumenisme de l'Arxidiòcesi de Barcelona i una de les organitzadores d'una vetlla de pregària ecumènica que es farà aquest dimarts a la tarda a Barcelona en el marc del Temps de la Creació. I als últims minuts tindrem, com cada dilluns, la veu de Càritas amb l'actualitat i l'agenda. En el testimoni ens acompanyen Àlex Serra, delegat de Joventut del Bisbat de Terrassa, i Núria Núñez, referent de Voluntariat Jove de Càritas Diocesana de Terrassa. Tots dos són referents del projecte Emunà de Voluntariat Jove. Això i més fins a 6:45. Salutacions del David Morral a les vies de so, del David García a la producció, de la Sandra Gómez a la redacció i la veu informativa, de la Mercè Mondelo i la Vanessa Carrasquilla al capdavant de les xarxes socials i avui també de la Montserrat Creus coordinant la secció del dia. Us parla l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa.
Sense distància. 45 minuts diaris de proximitat i contacte amb l'actualitat religiosa i social.
Música. El papa ha qualificat aquest dilluns la pornografia infantil de criminalitat posada al servei de cadascú en el seu telèfon. Ha estat en una trobada amb els membres del Centre de Recerca i Formació per a la Protecció del Menor, CEPROME, els quals ha expressat la seva preocupació sobre les filmacions de pornografia infantil. L'organisme el formen un equip de professionals de diferents disciplines i diversos països de l'Amèrica Llatina que volen que l'Església sigui un lloc cada cop més segur per a tothom, especialment per als nens, nenes, adolescents i adults vulnerables. Francesc ha recordat el relat evangèlic del judici final en què escoltem les pertorbadores paraules del gran rei quan assegura que cada cop que es faci alguna cosa amb el més petit dels seus germans es fa amb ell mateix, amb el rei. El pontífex ha elogiat que el CEPROME intenta treballar i aplicar mètodes cada cop més adequats per erradicar la xacra dels abusos, tant en l'Església com arreu del món, i ha demanat no oblidar que aquests abusos que han colpejat l'Església no són més que un reflex pàl·lid, diu, d'una trista realitat que abasta tota la humanitat i sobre la qual no es presta prou atenció. En aquesta línia ha aclarit que per a l'Església un sol cas ja seria escandalós. D'altra banda, recuperem el que va ser la reflexió del papa aquest diumenge al final de l'Àngelus. El Sant Pare va recordar totes les persones obligades a emigrar, coincidint amb la Jornada Mundial del Migrant i el Refugiat. Emigrar hauria de ser una elecció lliure, mai única, mai l'única possible. El dret a emigrar efectivament s'ha convertit per a molts en una obligació, quan hauria d'existir un dret a no emigrar. A quedar-se en la pròpia terra. Cal que a cada home i a cada dona se li garanteixi la possibilitat de viure una vida digna en la societat en què es troba.
La possibilitat de vivere una vida degna nella società in cui si trova.
Davant de milers de persones a la plaça de Sant Pere del Vaticà, el bisbe de Roma va recordar que les comunitats cristianes són cridades a obrir portes i a acollir. Malauradament, la misèria, les guerres i la crisi climàtica empenyen moltes persones a fugir. És per això que tots estem cridats a crear comunitats preparades i obertes a acollir. Promoure, acompanyar i integrar els qui piquen a les nostres portes. En aquest sentit, el papa també va recordar el seu recent viatge apostòlic a Marsella aquest divendres i aquest dissabte per cloure les trobades de la Mediterrània i que va tenir com a tema central el fenomen migratori. Aquest repte ha estat en el centre dels encontres de la Mediterrània, celebrats aquests dies passats a Marsella i a la sessió conclusiva de les quals vaig participar aquest dissabte, fent-me present en aquesta ciutat cruïlla de pobles i cultures. Dono les gràcies especialment als bisbes de la Conferència Episcopal Italiana que fan de tot per ajudar els nostres germans i germanes immigrants. I en un altre moment, al final de la pregària mariana, el papa va reiterar la invitació a participar en la vetlla ecumènica de pregària convocada per aquest proper dissabte com a preparació per a l'Assemblea General del Sínode dels Bisbes que es farà del 4 al 29 d'octubre.
El resum informatiu de cada dia, sense distància.
Seguim encara parlant de la Jornada Mundial del Migrant i del Refugiat, que s'ha celebrat aquest diumenge, concretament amb el lema «Lliures d'escollir si migrar o quedar-se». Els bisbes de la Subcomissió Episcopal per a les Migracions i la Mobilitat Humana aborden aquest any, en l'àmbit de l'Episcopat espanyol, el seu missatge basant-se en les causes de l'augment dels fluxos migratoris a tot el món. En aquest sentit, el director del Departament de Migracions de la Conferència Episcopal Espanyola, Xavier Gómez, deia en una entrevista a Ràdio Estel que es tracta de fer que les nostres comunitats siguin cada cop més inclusives.
El dret a no migrar no és un dret que estigui ara mateix, o sigui, estigui codificat a les lleis. S'ha de reivindicar aquest dret perquè suposa posar les bases perquè hi hagi condicions de dignitat a tot arreu, als països d'origen de les persones migrades i a tot arreu. I això és el que es demana en aquest missatge.
Aquest dominic basc, Xavier Gómez, ha marcat la celebració d'aquest diumenge en el procés del sínode, a les portes ja de l'Assemblea General de l'Octubre.
Sí, y esta acogida y no solamente es y la acogida y los encuentros que tienen lugar alrededor de las jornadas, sino que esta jornada, al estar al inicio del curso, marca un poco el calendario y marca también un poco el camino, ¿no? De que en el día a día vayamos integrando esta cultura del encuentro en todas las comunidades. Ciertamente, son todas las diócesis las que están trabajando en esta dimensión. La diócesis de Barcelona, en concreto, pues tiene organizado un buen calendario con esta iniciativa tan bonica que es diu Caminem Junts a la Diversitat.
El papa, en el seu missatge per a aquesta jornada del migrant i el refugiat, ja recordava que els migrants deixen la seva terra a causa de la pobresa, la por i la desesperació, alhora que subratllava que algunes de les causes més visibles de la migració són les persecucions, les guerres, els fenòmens atmosfèrics i la misèria. La jornada d'aquest diumenge, últim de setembre, per qüestions de calendari, ha coincidit a l'Arxidiòcesi de Barcelona i a la seva província eclesiàstica amb la celebració de la solemnitat de la Mare de Déu de la Mercè. El cardenal Joan Josep Omella va presidir aquest diumenge, com cada 24 de setembre, la missa pontifical a la Basílica de la Patrona de Barcelona. Un sol radiant va donar la benvinguda a tots els que van voler participar en l'ofici religiós amb motiu de la solemnitat, amb el patronatge també sobre les institucions penitenciàries i els captius. En l'homilia de l'Eucaristia, transmesa en directe com cada any per Ràdio Estel, el cardenal Omella va reivindicar la virtut d'escoltar com una oportunitat per als cristians.
I no podem oblidar que el primer deure d'un creient és sempre escoltar. I escoltar Déu i escoltar els altres. I com ens costa escoltar, estar atents a l'altre i sobretot a l'altre amb majúscules. Déu ens ha donat dues orelles i una sola boca, però normalment sembla que tenim 40 boques i una sola orella o mitja orella.
En un altre moment, el cardenal va fer una crida als creients perquè no tinguin por i perquè practiquin l'amor ajudats per la Mare de Déu davant d'un món que, segons Joan Josep Omella, sembla que fomenti l'enfrontament.
La llamada a l'amor sigue sempre viva. ¿Por qué tenemos que estar enfrentados? ¿Por qué no trabajamos todos por el bien común y no por el bien personal o del grupo, partido o estamos o estamento en el que pertenecemos? ¿Por qué vemos a veces a los pobres o emigrantes como rivales que vienen a desestabilizarnos y a quitarnos la paz?
L'ofici solemne de la Mercè va tenir com a concelebrants principals els bisbes de Sant Feliu de Llobregat, Agustí Cortés, i de Terrassa, Salvador Cristau, així com els auxiliars de Barcelona, Javier Vilanova i David Abadies, i el rector de la Basílica de la Mare de Déu, el mercedari Fermín Delgado, entre molts altres preveres i diaques assistents. Entre les autoritats polítiques i representants de les diverses institucions i administracions va destacar la presència de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. L'animació musical va anar a càrrec de la Coral Càrmina, que enguany celebra els seus 50 anys de vida.
Sense distància, l'espai de Ràdio Estel on pots viure allò que passa des de ben a prop.
Repassem breument altres notícies. Avui és festa al Santuari de la Mare de Déu de Misericòrdia, a Reus. I dissabte va ser el de Santa Tecla a Tarragona. Centenars de persones van omplir dissabte les naus de la Catedral Metropolitana. Amb motiu d'aquesta celebració, la de Santa Tecla, patrona de la ciutat, l'ofici va ser presidit per l'arcabisbe Joan Planelles i van concelebrar el degà i president del capítol de la catedral, Joan Miquel Bravo, i els vicaris generals de l'arxidiòcesi, Joan Àguila i Víctor Mosquera. Ignasi Durany, vicari episcopal per a la Caritat, arxiprés de Tarragona, Antoni Pérez de Mendiguren i Armand Puig, l'actual president de l'Agència de Verificació i Promoció de les Universitats de la Santa Seu, amb altres canonges i preveres concelebrants, amb alguns diaques assistents. A més, la missa va comptar amb la presència d'una representació de l'Església Ortodoxa Romanesa, encapçalada per Timotei, bisbe d'Espanya i Portugal, i Basile, rector de la parròquia ortodoxa romanesa de Tarragona i Reus. També hi havia la corporació municipal amb l'alcalde Rubén Viñuales al capdavant. Durant l'homilia, l'arcabisbe Joan Planelles va fer un repàs històric als orígens de la devoció a Santa Tecla, que va presentar com una deixeble de filiació paulina. La monja benedictina de Sant Benet de Montserrat, Josefina Rebella, va morir dissabte als 99 anys. Va rebre els primers ensenyaments al Col·legi de les Dominiques de l'Anunciata fins al 1936, quan va esclatar la guerra. Després d'haver patit la malaltia de petita, el seu treball com a mestra la va omplir i més tard va decidir entrar a Montserrat. Va ser el 1969 quan entra al monestir, quan tenia 44 anys. Va fer la professió el 1971 i la solemne el 74. Va rebre formació bíblica, litúrgica i monàstica. I ajuda a l'Església necessitada a presentar la seva campanya Creure és el teu dret, per continuar donant suport a tots els qui són perseguits per la fe. La Fundació Pontifícia posa en marxa aquest dilluns concretament una campanya per crear consciència sobre aquest dret que és violat en un terç dels països del món. La llibertat religiosa implica que estiguin garantides, doncs, la resta de llibertats fonamentals en un estat de dret, com ha recordat Ajuda a l'Església Necessitada. La Fundació invita a unir-se a aquesta iniciativa a través del web creerestuderecho.es, creerestuderecho.es.
Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Sense distància. Una estona diària d'actualitat des dels valors de l'humanisme cristià.
Passen 2 minuts i mig d'un quart de set. Se celebra aquest dimarts a Barcelona una vetlla ecumènica del temps de la creació. Serà 4:45 de la tarda a l'església romànica de Sant Pau del Camp, al Raval. Està organitzada per la xarxa Laudato Si, Justícia i Pau de Barcelona, el Secretariat Diocesà d'Ecumenisme i la Pastoral Social i Caritativa. Recordem que des de l'1 de setembre passat i fins al 4 d'octubre es viu el temps de la creació, una iniciativa impulsada pel Papa que va des de la celebració de la Jornada Mundial de Pregària per la Cura de la Creació fins a la memòria o festa de Sant Francesc d'Assís. Tenim amb nosaltres Àngels Arrabal, membre de l'equip del Secretariat d'Ecumenisme de l'Arxidiòcesi de Barcelona, entre altres serveis, per parlar d'aquesta pregària ecumènica. Àngels, bona tarda.
Bona tarda, bona tarda.
Gràcies. En què consistirà aquesta pregària ecumènica dimarts a 4:45 de la tarda a l'església de Sant Pau del Camp de Barcelona?
Aquesta pregària seguirà el guió aproximadament de les altres pregàries, és a dir, una trobada de les diferents entitats, confessions i tradicions religioses convocats per la xarxa Laudato Si, i que amb una introducció que explica i recorda i commemora els orígens d'aquest dia de la creació que va iniciar el patriarca de Constantinople, que ràpidament l'Església Catòlica i el Sant Pare ho van fer seu i ho van fer allargar fins al 4 d'octubre, doncs recitarem plegats, salms, imprecacions de penediment, perquè també li hem fet molt de mal a la terra, tots plegats, i lectures de l'Antic i del Nou Testament barrejats en moment de silenci i cants. Fonamentalment és això.
És això. Doncs ben oberta als qui vulguin sumar-s'hi aquest dimarts a 4:45 de la tarda. Ara bé, quines altres activitats s'han organitzat, s'han fet o encara es faran fins al 4 d'octubre?
Aquesta és la vetlla de pregària que es fa com cada any. Sí. I afegit a això, també hi haurà el dia 28 una visita catequitzada. A mi m'agrada parlar d'això, visita cristianitzada, sempre dic jo, però no és la, potser no és la paraula més aviat.
Bé, una visita amb sentit religiós, no?
Amb sentit religiós, sí. Vull dir que a part de les pedres, que ja està bé que les expliquin, però sobretot quin significat i simbologia té.
A la Sagrada Família, a la Basílica de la Sagrada Família parlem.
El dia 28 hi haurà una visita a la tarda, conduïda per tres o quatre persones vinculades a la seva família, com, bueno, tan vinculades com que és el rector, mossèn Josep Maria Turull, un seminarista, l'Andreu Salines, seminarista no, hi ha diaca.
Hi ha diaca, efectivament, sí.
Perdó, l'Andreu Salines i el diaca permanent, aquest sí, mossèn Jordi Albert Garrafé. Aquests tres grups visitaran... hi haurà dos grups en català i un en castellà, i acabarà amb una pregària ecumènica a la cripta. Pràcticament és el mateix guió de tots els anys. La xarxa Laudato Si, conjuntament amb altres entitats que ens aplega, organitzen la vetlla de pregària i la visita pròpiament des del Secretariat d'Ecumenisme.
Molt bé. Doncs només li volem demanar per acabar, ja tornarem a parlar d'aquests temes, sempre molt importants, des del compromís de l'Església amb el medi ambient. Ens pot recordar què és el temps de la creació? Són molts dies, oi? De l'1 de setembre al 4 d'octubre. El Papa va pensar, doncs, no només donem importància a la jornada de pregària per la cura, i a la festa de Sant Francesc d'Assís, que sempre ha tingut un sentit també, no?, de defensa de la creació. Però tot això, quin sentit té, aquest itinerari, tants dies?
Jo diria que és ajudar a prendre consciència o estimular-nos a prendre consciència de que la casa comuna l'hem de curar entre tots. Hem de tenir cura de la casa comuna entre tots. Potser, sobretot a Occident, no som massa conscients de l'impacte que tenen les nostres actuacions, la nostra forma tan còmoda de viure, ho hem de dir, que la majoria de part de gent occident viu molt còmodament, i aquesta és una iniciativa que impulsa la pregària i l'acció d'aquesta atenció a la Terra, oi? I hem de ser conscients des de ben petits, per això es programen, cadascú en fa o agafa la part del programa o dels suggeriments que el web Seasons of Creation ofereix o proposa, i també és, vull dir, doncs això, les parròquies, hi ha les ecoparròquies, vull dir...
Moltes iniciatives, sí, això va a més,
Això va a més,
sí. Però... Seasons of Creation, que vol dir temps de la creació, no?, com l'estació de la creació, i aquí, doncs...
I que potser podríem simplificar amb una cosa molt, molt, molt repetida, però que és molt real, que és actua en local i pensa en global. Vull dir, qualsevol de les nostres actuacions, per petites que ens semblin, una ampolla deixada fora de lloc, una cigarreta llançada des d'una finestra per despiste, això pot provocar un desastre.
Sí,
tremendo,
sí.
No? I tant. Ens sembla que no, a veure, ara vindrà que jo deixi aquesta ampolla aquí. Pues sí, té molta importància on deixes l'ampolla, quin tipus de material fas servir, si reutilitzes les coses, si ets curós amb totes i cadascuna dels, algun dels objectes que tens a l'abast.
Molt bé, doncs invitem a visitar aquesta web, seasonofcreation.org. Es pot llegir en castellà també, en altres llengües. Per tant, és una bona manera també de conèixer com treballa l'Església en el tema de la protecció de la Terra, molt important. Gràcies, Àngels Arrabal. Recordem, aquest dimarts, a 4:45 de la tarda, a l'Església de Sant Pau del Camp, pregària ecumènica per la cura de la creació, i dijous, aquestes visites catequitzades o cristianitzades, per dir-ho així, a la Basílica de la Sagrada Família. Una abraçada i gràcies.
Ara tu. Fins ara.
Adéu-siau.
Gràcies per col·laborar. Adéu-siau.
Adéu. De seguida ja, la veu de Càritas.
Ràdio Estel.
El divendres 29 de setembre, la caravana en directe des de Poblet. Tot l'equip amb Joan Trias al capdavant estarà en directe al monestir de Poblet. I ho voldrem saber tot sobre la Conca de Barberà, la seva enologia, el què i el com de la seva sostenibilitat, el present i futur de la seva economia i molt més. Divendres 29 de setembre, la caravana de Ràdio Estel en directe des del monestir de Poblet, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Sense distància, amb Ignasi Miranda.
La veu de Càritas.
Comencem els minuts que dediquem a la caritat, al servei als més necessitats, amb la col·laboració de Càritas Catalunya. Comencem amb el nostre habitual resum de notícies. La majoria de la població d'origen immigrant continua fortament concentrada i segregada a la part baixa de l'estructura social espanyola. De fet, les persones estrangeres en situació irregular pateixen més vulneracions de drets, cosa que provoca que l'exclusió social els afecti tres vegades més que el conjunt de la població espanyola. Mentrestant, a la població espanyola, la incidència de l'exclusió social és del 26%, però per a les persones d'origen extracomunitari puja fins al 68% i fins i tot fins al 81% per a les persones en situació administrativa irregular. Per tant, una incidència tres vegades més gran. La irregularitat és la causa determinant de la incidència més gran de la pobresa i l'exclusió. Tot això ho reflecteix el document Focus titulat Vulneració de drets les persones en situació administrativa irregular. L'ha publicat aquest dimecres passat la Fundació FOESA i vol analitzar les conseqüències que té sobre les seves vides l'extrema precarietat econòmica i no poder accedir a ajuts d'habitatge, atenció sanitària o a ocupació. L'estudi subratlla que hi ha una relació directa entre la manca de reconeixement i accés al dret a la salut, accés a l'ocupació i als ajuts d'habitatge i la incidència més gran dels trets d'exclusió social en aquest grup de persones. Canviem de tema. Càritas València va ser dimarts passat i fins dijous l'anfitriona dels Deep Dive Days, unes jornades dedicades a aprofundir en els projectes més innovadors de les diferents càritas europees que van ser presentats en el tercer Festival de la Innovació celebrat el febrer passat. La trobada va comptar amb la presència de 25 persones tècniques de Càritas procedents de 7 països europeus. L'esdeveniment organitzat per Càritas Europa i en què va participar també un grup d'innovació de Càritas a Espanya ha volgut generar sinergies i treballa en xarxa entre les diferents càritas nacionals i diocesanes per trobar noves maneres de donar resposta a les persones que acompanya la institució. Van assistir a la trobada personal tècnic de Càritas a Àustria, Bèlgica, Escòcia, Eslovàquia, Espanya, Lituània i Ucraïna. Durant l'estada a València, tots van aprofundir en els aspectes més innovadors de 5 projectes i van analitzar la possibilitat d'augmentar-ne l'impacte. Entre aquests projectes destaca un programa de Càritas Vilnius, a Lituània, per integrar persones refugiades a través de l'organització de programes culturals i de lleure en comunitats locals d'aquest país bàltic. Entre les propostes innovadores també hi ha el musical No amanecerá sin ti, presentat per Càritas Pamplona. El projecte sociocultural ha aconseguit transcendir els rols i les jerarquies en l'àmbit de les cures i l'apoderament de les persones a través de la posada en escena d'una obra teatral musical. L'acte inaugural va comptar amb la presència del bisbe auxiliar de València, Arturo Ros, així com dels directors de desenvolupament institucional de Càritas Europa, Marc Somers, i de Càritas Espanyola, Eva Cruz. A més, va haver-hi sessions de treball i es va exposar el procés de participació a partir del qual es van elaborar les propostes polítiques i que l'entitat catòlica va preparar amb motiu de les eleccions generals del 23 de juliol passat. Des de l'any vinent, el 2024, s'implantarà un canvi de model en la cobertura de les necessitats bàsiques per substituir els ajuts alimentaris en espècie per targetes moneder, ja ho hem anat dient aquestes últimes setmanes, que permetran a les persones beneficiàries comprar directament als supermercats aquests aliments que necessiten. El nou sistema forma part del nou programa d'assistència material bàsica de la Unió Europea. Càritas Diocesana de Girona reconeix els avantatges d'aquest canvi en la normalització de la cobertura de les necessitats bàsiques i en la lluita contra l'estigmatització. De tota manera, Dolors Puigdevall, directora de Càritas Girona, ha remarcat que des d'aquesta entitat tenen preocupació per les famílies que a partir de l'1 de gener poden quedar desateses i per no poder garantir el dret a l'alimentació. Es preveu una reducció en el nombre de persones ateses des de l'entrada del nou sistema el proper 1 de gener, ja que es compta amb el mateix pressupost que no pas amb el model anterior. Això genera incertesa sobre el futur de les persones que compten amb aquest suport a través dels bancs d'aliments o altres entitats. També us expliquem que Càritas Urgell ha signat un nou conveni amb la Fundació La Caixa a través de CaixaBank. El nou conveni inclou ajuts per a l'entitat catòlica del Bisbat d'Urgell per valor de 20.000 euros, 10.000 per als ajuts socials als més vulnerables d'aquesta diòcesi i 10.000 més pel desenvolupament del Centre Especial de Treball Grapats, que dona feina en aquests moments a 12 treballadors amb discapacitat, de manera que garanteix la seva integració laboral. La nova col·laboració donarà un impuls en l'ajut a les famílies vulnerables que acompanya Càritas d'Urgell. L'entitat catòlica ha fet aportacions des del gener a les famílies en ajuts socials per valor de gairebé 99.000 euros. S'ha incrementat notablement el suport que es necessita a causa de la radical pujada del cost de la vida. Durant el 2022, Càritas Urgell va donar ajuts socials per un valor de gairebé 278.000 euros. El lliurament es va produir al Centre Sant Tot de la Seu d'Urgell, on el director voluntari Josep Casanova, la coordinadora general Marta Fortuny, van rebre Ingrid Borràs, directora de Banca d'Institucions, i Marc Moix, sotsdirector de l'oficina de la Seu d'Urgell. I Càritas Arxiv Prestal de Vic ha celebrat un any més la seva assemblea presentant la nova junta directiva i les dades de la memòria i l'activitat de l'any 2022. En aquest acte es va presentar la nova junta directiva i també la feina que s'ha estat fent durant tot l'any 2022. Els responsables han explicat els programes que s'ofereixen, les activitats que s'hi desenvolupen i quines són les dades econòmiques. L'acte va comptar amb la presència del director de Càritas Arxiv Prestal de Vic, Joan Vergés, del secretari Jeroni Vinyet i del tresorer Josep Castanyer, així com de les vocals Montse Peix i Julià Segura. Càritas Arxiv Prestal de Vic ha acompanyat 929 persones el 2022 amb 23 projectes que ofereix acompanyant 842 llars. D'aquests projectes, gairebé la meitat són de dones i el 52% d'homes. Càritas Arxiv Prestal constata un any més com la llei d'estrangeria és una gran barrera que deixa al marge moltes persones. Els projectes socials que du a terme Càritas Arxiv Prestal de Vic són el programa d'acollida i acompanyament social, el de persones sense llar i habitatge digne, el programa sociolaboral i economia social i solidària i el programa d'infància, adolescència i família, així com el d'educació i formació d'adults i també el programa d'acompanyament jurídic i el de persones grans. Fins aquí les notícies. De seguida, un doble testimoni avui de Càritas Diocesana de Terrassa. Anem ja al testimoni. Servei, pregària i formació són els eixos de Emunà, un gran projecte de voluntariat jove al servei de la caritat i de la pastoral de l'Església que funciona a la diòcesi de Terrassa. Els participants reben la crida a ser enviats a servir juntament amb un altre voluntari del mateix projecte. Junts poden fer una experiència d'entrega i gratuïtat a les parròquies on siguin destinats. El projecte, a més, predisposa de cara a Déu per fer com els deixebles enviats de dos en dos, com a portadors del seu amor des d'un servei discret. Finalment, implicar-se en Emunà permet rebre empenta per cuidar la pròpia fe i saber-se donar cadascú als altres. Es tracta, en definitiva, de compartir les dificultats, les sorpreses i les preguntes que sorgeixin dins de tota l'experiència. Tenim amb nosaltres, per parlar d'Emunà, Àlex Serra, sacerdot diocesà, vicari de la parròquia de Sant Pere Octavià de Sant Cugat del Vallès i delegat de joventut d'aquest bisbat. Hola, bona tarda.
Molt bona tarda, Ignasi, com estem?
Gràcies, molt bé, gràcies a Déu. I d'altra banda tenim també Núria Núñez, que és referent de voluntariat jove de Càritas Diocesana de Terrassa. Bona tarda, Núria.
Hola, bona tarda.
Gràcies. Bé, ens podeu contestar tots dos per separat, un, l'altre. Primer us pregunto, què és Emunà i com funciona? Mossèn Àlex, per exemple? Sí, endavant.
Doncs Emunà és un projecte que neix amb moltes ganes d'arribar a aquells llocs que més necessiten tenir voluntaris joves envers la catequesi i tot l'àmbit més social de Càritas. Uh-huh. Per poder arribar a aquells llocs que més ho necessiten, no? I poder enviar-los a nivell de la delegació, del bisbat, als llocs que ens arriben a nosaltres que tenen aquestes necessitats.
Per tant, una coordinació per dir-ho en paraules simples, entre la delegació de joves del Bisbat i Càritas.
Exacte, 100%.
Sí, Núria, vols afegir alguna cosa d'aquesta definició del funcionament, sobretot?
Mira, potser afegir etimològicament emunà vol dir amb confiança, amb fermesa, amb fidelitat, que és un afegit, no?, el que és el servei, no? Doncs que, quin plus té servir des de ser cristià? Doncs des de la fe, no? Que no és un servei com podria ser qualsevol altra ONG, que és clarament admirable, sinó que per què ho fem? Doncs perquè creguem en Crist, no?, que ha mort i ressuscitat per tots nosaltres, i que és des d'aquí que volem acompanyar altres paròquies per tot el bisbat, i des d'aquí fer el servei de catequesis o algun altre servei d'acció social que es pugui necessitar en el territori de la nostra diòcesi.
Ja ens ha comentat mossèn Àlex Serra com va néixer, però jo els pregunto com va sorgir la idea de fer aquest projecte conjunt, Núria o mossèn Àlex, o tots dos?
Mira, va ser arrel de converses amb mossèn Àlex, no?, des de Càritas, en com acompanyar els joves des de la triple dimensió que té la vida cristiana, no?, a grans trets, els grans pilars, que és la pregària, la formació i el servei. I des d'aquí, doncs, bueno, vam percebre que podríem tenir, doncs, molts vasos comunicants, no?, com ajudar els joves del nostre bisbat a vertebrar-se com a cristians, i que una d'aquestes pilastres porta una altra, no?, de les columnes. Que la pregària incideix en la forma de servir i la formació és troncal per poder servir i pregar des de donant raó de la nostra fe. No?
I mossèn Àlex, quan li
va...
Ho
diria millor. És expressar... No? Bueno, és que els joves s'impliquin de tal manera que coneixin Càritas, que coneixin que hi ha una realitat més catequètica, que els joves necessiten escoltar la paraula de Déu. També hi ha gent que necessita, bueno, des d'un menjador social fins a un reforç educatiu, i fer el mix d'aquestes dues ajuda molt a qui ho rep i a qui ho dona. Perquè estàs donant un temps i qui ho rep, doncs, està rebent, bueno, el que sigui concret. Però és algo que... Bueno, que ajuda molt en dues parts.
Sí. I bé, quines tasques, si voleu posar algun exemple més concret, s'ofereixen als joves que hi participen en emunà i què n'obtindran d'aquesta tasca?
Ja mateixa?
Sí, endavant, Núria.
Tu, Àlex, complementa, eh?
Sí.
des de que és l'acció social, des de Càritas, en aquest el contacte amb la pobresa, amb gent en situació de més vulnerabilitat, doncs es proposa diferents projectes existents a les Càritas parroquials de contacte amb situacions de fragilitat. Perquè també creiem que els pobres, els petits, els anabim, no?, de l'Evangeli i dels profetes, sí, els evangelitzen. No?
Sí, sí.
I això es concreta amb reforços educatius, classes d'alfabetització, sobretot per mares que no saben la llengua, no?, i que se senten completament vulnerables en el nostre entorn. També amb menjadors socials i serveis de dutxes que té Càritas en diferents llocs de la nostra diòcesi, com pot ser Sabadell, Mollet, Sant Cugat. També grups d'acollida, com pot ser a la Garriga, i altres, no? No sé si vols més concreció, però és en aquest sentit.
No, però molt bé. Molt bons exemples. Mossèn Àlex.
Jo concretaria també la part més de la fe en el sentit de la catequesi, no? Estem vivint a moltes parròquies, a la diòcesi de Terrassa, bueno, grups molt nombrosos de joves. Grups on els joves s'hi queden i fins i tot fan els seus amics allà. I això és una gran notícia per l'Església i per aquest gran moment de la nova evangelització. Clar. Ens donem compte d'això i ens donem compte també que hi ha realitats on, com deia un mossèn l'altre dia en el grup de la delegació, deia, clar, hi ha parròquies que a nivell de catequistes anem molt malament, necessitem catequistes, no? Sí. Doncs és agafar dels llocs més bons, on hi ha molta gent, enviar-los allà i que puguin donar el que han après a altra gent, no? Què s'emporten aquests joves? Doncs s'emporten un coneixement de la realitat de la fe molt ampli, no? Perquè no és només el lloc on tu vius la fe, sinó que és molt ampli, no? Depèn del poble on estiguis, i després poder conèixer altra gent, conèixer com viuen la fe, conèixer com ho fan i ajudar-los. Ens que t'emportes, doncs, una experiència de fe increïble.
Molt bé. Ens agrada que Àlex Serra ens hagi donat aquesta notícia, que molts nois i noies fan els seus amics en l'àmbit eclesial, i això vol dir que hi ha garantia també de vincle. Bé, podríem dir moltes més coses, però avui hem presentat, des del protagonisme que té a la veu de Càritas la diòcesi de Terrassa, EMUNA, aquest projecte de servei en la caritat i en la pastoral de l'Església. Moltes gràcies, mossèn Àlex Serra, i també Núria Núñez, per haver-nos acompanyat. Enhorabona i que vagi molt bé tot.
Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.
De veritat.
A vosaltres. I arriba el moment de l'agenda. Us invitem a consultar les pàgines web de les Càritas Diocesanes amb seu a Catalunya. Cada dilluns anem donant a conèixer activitats caritatives de l'Església en la nostra agenda. Comencem per aquest dimarts, dia 26. A les 6 de la tarda tindrà lloc la inauguració de la botiga Moda Re de Girona, al passeig d'Olot, número 24. Aquest dimecres, dia 27, Càritas Diocesana de Barcelona organitza i acull la jornada Irregularitat i Ocupació, un binomi possible, que es farà al Palau Macaia del passeig de Sant Joan 108 de Barcelona de 9 del matí a 2 del migdia. Els participants podran escoltar i compartir amb experts les possibilitats del mercat de treball a les persones que no tenen regularitzada la seva situació. La Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya, ECAS, l'Associació Empresarial d'Economia Social d'INCAT, la Federació d'Empreses d'Inserció FEICAT i la Federació ECOM han creat la primera guia per a la contractació pública adreçada a empreses de l'economia social i solidària i del tercer sector social català. La presentació d'aquest document tindrà lloc aquest dimecres, dia 27, a les 4 de la tarda i fins a les 5 en una sessió virtual adreçada a persones vinculades a organitzacions del tercer sector social i de l'economia solidària i social. La guia s'ha fet amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona en el marc de l'estratègia de l'economia social i solidària a Barcelona 2030. Aquest proper dijous, 28 de setembre, de 2:15 del matí a 11:15, la Confederació Empresarial i del Tercer Sector Social de Catalunya organitza el webinar titulat L'impacte social. Què és i com mesurar-lo? Per què és important per a les entitats socials? Hi intervindran Lisa Heherberger, doctora en Management per l'IES Business School i màster en Ciències Econòmiques i Empresarials per a la Stockholm School of Economics. Més propostes d'agenda. Aquest divendres, dia 29, a les 10 del matí, al Museu Diocesà de Barcelona, a la Pia Almoina, al Pla de la Seu, es durà a terme un esmorzar informatiu de presentació de la nova edició de Càritas, de la nova direcció, perdó, de Càritas Diocesana de Barcelona. Durant la roda de premsa intervindran Salvador Busquets, director sortint de l'entitat, i la persona que el rellevarà en el càrrec, així com també el bisbe Javier Vilanova. I el 30 de setembre, aquest dissabte, de 10 del matí a 3:15 de la tarda, jornada del voluntariat de la Xarxa Autonòmica del Voluntariat. Serà el Centre Cívic Pere IV de Barcelona i està obert a totes les persones que vulguin donar el seu temps en una acció necessària. El grup d'acompanyament a interns del Centre Internament d'Estrangers, del CIE, de Migra Studium, organitza anualment una vetlla de pregària davant del CIE de la Zona Franca de Barcelona dins la Jornada Mundial dels Migrants i els Refugiats. Aquest any la vetlla serà aquest proper dissabte, 30 de setembre, a les 7 de la tarda. I dilluns vinent, a 6:45 de la tarda, al Centre Cultural La Farinera del Clot, a Barcelona, primera sessió dels Dilluns dels Drets Humans. Es parlarà de la Declaració dels Drets Humans, 75è aniversari, amb Adília de las Mercedes, jurista feminista i investigadora del feminicidi i la violència sexual en escenaris de conflicte. Fins aquí la veu de Càritas. I fins Fins aquí Sense Distància. Us deixem amb les vespres de Montserrat. I si ens escolteu en la repetició de les 6, ara de seguida a 7:15, l'Evangeli del dia. També ens podeu escoltar a Ànima Estel a 8:15 del vespre i a 12:00 de la nit. Adéu-siau.